El tren de la vida, una invitació a gaudir d'un viatge extraordinari.
Benvingudes i benvinguts al Tren de la Vida, el podcast on explorem els trajectes vitals de persones que amb la seva manera amable de viure i el seu compromís i posada en acció contribueixen a construir una societat més justa i equitativa. Soc la Pilar García, o Pilar Tren, una maquinista o viatgera inquieta. M'agraden molt els trens, però encara m'agraden més les persones. Avui tenim la satisfacció de comptar amb una passatgera que posa color, somriure i paraules al paisatge. Rosa Català Mallafré, vilanovina polifacètica que ha dedicat bona part de la seva trajectòria a la promoció de la igualtat i de la convivència. Benvinguda, Rosa, en el nostre Tren de la Vida.
Gràcies, Pilar. Un encant estar aquí.
Aquesta música que hem posat a la sintonia, que ens agrada tant, marca ja el començament d'aquest viatge i, com dèiem, no podem estar més satisfets de comptar amb la Rosa avui. I comencem. Comencem el viatge amb el nostre departament, amb el xucu-xucu-xucu del tren. Ens mirem als ulls i mirem el paisatge. Recordes això, els cotxes de departaments on tenies a la persona davant? Els cotxes, a més, que surten a les pel·lícules del Hitchcock. Doncs avui estem com en una pel·lícula del segle XX, perquè aquest tipus de trens eren del segle XX, bàsicament, i comencem a fer un trajecte de viatge que per mi és una fortuna fer-ho amb tu i jo crec que per totes les viatgeres i els viatgers que ens acompanyen en aquest cap a un viatge de llum i de color, perquè tu ets tot a color. Jo crec que les persones que coneixen a la Rosa saben que ella posa color a l'existència. I recordo que en un moment de la nostra història, en un projecte comunitari molt interessant amb el que vam participar fa molts anys, tu vas posar el nom amb una associació que era solidària, que era cultural i que vam conèixer com la locomotora Lila i la va batejar. Pensava tothom que l'havia batejat jo i no, l'havia batejat ella, la Rosa Català. Tu recordes la locomotora Lila?
Perfectament, perfectament. Ho recordo com... Bé, mai es poden oblidar els moments quan estan carregats de sentit, no? Quan entra, en l'entredones el que fèiem, no? Ara tu em portaves amb aquesta imatge del tren, mirant-se els ulls, el paisatge, que encara les finestres es podien obrir, entrava aire fresc, hi havia un dins i un fora que circulava. Ho recordo tal qual d'aquesta manera, no? Potser ho tinc romantitzat, més o igual. És igual, és així com ho recordo, no? Dones diverses, potents, començant un camí plegades que evoluciona. És fantàstic el record, de veritat.
Jo
fantàstic.
Crec que és en aquesta ocasió podem recordar a una de les fundadores, la Xesca Calaf, que un dia em va parlar de la Rosa Català i em va dir: "Conec a Vilanova una noia estupenda que pot ser una persona interessant per a aquesta associació que començava a néixer." I així la vaig conèixer, a la Rosa, que després, pues, ja dic, seria qui anomenaria aquell grup de dones que volíem canviar el món. Bueno, Rosa, podries compartir amb nosaltres com van ser els inicis del teu viatge per la vida? Volem conèixer-te una mica més, quina va ser l'estació de partida i l'ambient i com era la Rosa de petita, la que va configurar la donassa que has arribat a ser.
La Rosa de petita, sincerament, té un record molt amorós, jo recordo un niu ple, o sigui, vivíem en un pis superpetit, al carrer Jardí. Mira, em dic Rosa i visc al carrer Jardí, no està mal. Està força bé. I vivíem en diverses generacions, no? O sigui, érem set, crec que 40 metres podia tenir, 45... I por ahí, por ahí. I érem àvia, pare, mare, tieta, el meu germà, tots plegats allà. I de veritat, es respirava... Tot era fàcil, tot era fàcil. No hi havia lloc, però hi havia unes vibracions que jo crec que és el que m'ha donat a mi alegria a la vida. Ho vaig capturar llavors.
És totalment. Dir, que tu, aquesta tribu educadora, el que et va transmetre és l'alegria, el goig de viure, no? Dius?
Sí, és així. Sí. Un pare, a veure, un pare hipersensible, un home que en aquella època, clar, això, jo vaig néixer al 57, tu diràs, eren petits, el meu germà i jo, no? I, mira, treballava fora, precisament, electrificant, si no recordo malament. Sí.
A la catenària de les vies.
És veritat, havia vingut d'una masia del Camp de Tarragona, però... I que això, com que l'obligava a viatjar i estar dies fora, i un dia va tornar a casa i va dir... És que he deixat la feina perquè és que no veig els meus fills, no pot ser això. Fet pols, ja em buscaré una altra cosa, el que sigui, però propet.
Bueno. És una manera de fer la vida, és un indicador.
Un indicador, totalment, sí. Un indicador. Jo pensava, ostres, aquí, ara ho recordo, no? Clar, el Marc era el que era, però l'àvia... una dona superintuïtiva, la mare, la tieta, que per mi era la moderna perquè es portaven molts anys, tu veies allà, ara és com és un simbòlic, no?, que portava un bolso. I tu de petita deies, en aquest bolso? No sé, aquí hi ha tot. Necessitaves alguna cosa i apareixia la cosa concreta que et feia falta. Bueno, era com màgia.
Jo crec que amb aquest ambient afavoreix molt la confiança en la vida. No? La confiança en la vida té a veure amb el substracte infantil i fa, vull dir, jo crec que confiar o no confiar en la vida o en les persones marca un itinerari vital, no, Rosa?
Sí, totalment d'acord amb tu. Sí, quan vaig començar a créixer, això i inclús ho verbalitzaven, eh? Ah, val, doncs no, amb el que t'hem ensenyat i tant, ja hi pots anar, on vulguis. Les meves amigues havien de tornar a una hora determinada, era tot com a més pautat, no? I allà era, confio en tu, fes el que vulguis, i tu allà, responsable, que jo crec que era més prudent que ningú, perquè no volia decebre aquella confiança. Sí, em vaig criar amb aquesta confiança.
Que ha fet que siguis la dona que ets avui.
Ho agraeixo.
Sí, tant. I aquesta... aquesta nen, aquesta Rosa petita i aquesta Rosa actual, si li haguéssim de posar música, quina música triaríem?
Ai, m'encanta una cançó que... Bé, jo la vaig descobrir amb el Toti Soler, la seva veu, la seva guitarra, però és que amb la veu de la Maria del Mar Bonet m'encanta, és tan bonica, té una veu tan plena i es diu Petita Festa.
Pren un flascó de vi i entre les flors bevia. Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em seguia. no sap veure per sort la lluna bona amiga. I a la meva ombra mai la set no l'angonia. Quan canto veus ací la lluna que s'ho mira. Quan em posa a dansar, l'ombra em fa companyia. Quan s'acaba el festiu, els convidats no em fugen. Veus ací una tristor que mai no l'he tinguda. Si me'n torna al casal, em segueix l'ombra.
La veu de la Maria del Mar Bonet per mi és una veu que em transporta al Mediterrani, aquest Mediterrani que és grec, que és català, que és italià. És una veu, la veritat és que sap greu aturar la música, perquè jo crec que com tu, és tan mediterrània.
Sí, és com escoltar-la i dir, és casa.
Sí,
no?
És casa.
És casa.
Sí, sí, sí.
És
sí.
Aquesta casa de... Vale, aquí ja em puc deixar anar d'esquena.
Sí, 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 exactament. Doncs, continuant amb el que estàvem parlant, amb aquesta conversa d'avui, a mi m'agradaria saber... Com va néixer aquesta mirada compromesa i activista amb la comunitat? En quina estació del viatge va sorgir? Quina va ser la llavor? Mm-hmm. Per ser com ets o per aquesta voluntat o aquest impuls per donar suport, per donar servei a les persones amb més necessitats? D'on va sorgir aquesta manera de fer?
Sí, de ben joveneta jo... A veure, em vaig posar a treballar en 14 anys i estudiava per la nit. O sigui, el meu dia era molt complet. Però, clar, acostumada a em vaig coure en un forn d'admiració mútua, surts i veus que les coses no són iguals, no? No són iguals. I trobava a faltar referents... No hi havia noms de dones al carrer, no hi havia llibres que parlessin de nosaltres. Era com un sentiment d'orfandat, primer petit i després va anar creixent, no? I pensava, no és massa just, és com si m'estiguessin dient que les dones estaven totes dormint i un dia es desperten i van trobar el món fet pels homes, no? I no tenia massa sentit, no? L'experiència comunal no estava reflectida.
I això ho vas descobrir o et vas adonar? I quants anys podies tenir?
Pues sí, 17 ja, vull dir, ja es anava covant, però sí, quan començava estudis
que estàvem
més
parlant
superiors,
de l'any 75, sí, més o menys,
tant,
no?
I tant, clar. Sí, sí, sí.
I el teu camí professional... a Vilanova, quan va començar de manera professional? Val. Aquest esperit o aquesta inquietud que tu tenies, com la vas poder canalitzar a nivell laboral a Vilanova?
Pues sí, en devia tenir, potser era el primer Ajuntament Democràtic i vaig entrar, vam fer unes proves, vaig entrar a la secció d'esports a l'Ajuntament. Mhm. Uh-huh. Vilanovi. I allà, clar, continuava aquest neguit, no? I ja vaig intentar fer algun articlet, alguna cosa, pues, parlant també de dones que feien esport, i a poc, pels departaments on anava passant, no? Jo intentava fer-ho. També vaig estar a Educació, vaig estar a Cultura... Finalment, vaig poder desenvolupar-ho en el departament K, on també sincerament, havia d'anar a parar, per capilaritat.
Què va ser? Quin va ser?
Ui, els primers plans integrals, que eren eixos, no? Mm-hmm. Per edat, un, gent gran, infància, i el pla d'igualtat. Mm-hmm. També això fa molts anys.
De quants anys estem? 15 anys?
Oh, sí.
Més o menys?
Primer va sortir el programa Tot Dona, podrien ser els 80, devien ser els 90. Mm-hmm. Sí.
Devia ser de les primeres dones, de les primeres dones activistes dintre de l'Ajuntament Vilanoví, en aquest sentit, no?
Bueno, a veure, hi havia un coixinet, no? Ja hi havia un neguit fora i dins, que primer, com si fos, a veure, com dir-ho, moltes vegades des de les polítiques feministes hi ha un eix que ve una mica de voldria ser com, vull guanyar més drets, el que en diem l'emancipació, mm-hmm. no? La igualtat. Mm-hmm. Després ja vam avançar cap a un altre concepte. Però el que va començar així, i per mi tenia un perill, el vam veure després, no? Que era copiar el model masculí mm-hmm. com a emmirallament d'èxit. Mm-hmm. I bé, bueno, per a conquerir drets va anar fantàstic. Però un cop aquí, el món se'ns feia petit. I llavors ja vam començar a veure, la nostra pròpia llibertat femenina on és? On està l'excel·lència femenina? Mirem-la, perquè ens hem dedicat només a mirar la misèria. I amb això no anem enlloc. I vam canviar-li el nom. I ja no es va dir Pla d'Igualtat.
I com es va dir?
Pla d'Equitat.
Molt bé. Li vau posar vosaltres.
Sí.
Bueno, tu, com t'agrada tant posar noms, a les sí. coses segur que l'Equitat la vas posar tu. Sí, oi?
Sí, va costar una mica convèncer. Bueno, són coses que passen, però una vegada en un examen va venir un senyor, mai sabré si era broma o era sèrio, segurament era broma, no? Però quan va veure que era pel Pla d'Equitat, la meva plaça es diu així, tècnica d'equitat, uh-huh. es deia així, uh-huh. i va dir, ¿esto qué es? ¿De los caballos? Vale. Bueno,
sí.
Unes coses.
Sí, d'aquelles coses que vida, passen a la vida. Coses. Pensarem que era una broma.
Sí, era una broma. Vam ser dels primers que ens vam dir d'aquesta manera.
I dels primers ajuntaments?
Sí, érem nosaltres i a la Quas, una uh-huh. ciutat entre Castelló i així, que vam fer una formació molt potent sobre la temàtica de gènere, tot l'Ajuntament, uh-huh. des de la persona que feia conserge fins a l'alcalde.
Als 90?
Tothom.
Als anys 90, més o menys?
Sí, amb la Marcela Lagarde, una antropòloga preciosa.
Tu què
érem els dos.
Tu què diries, a part d'això, que ja és també una senyal important, quins diries que han estat els resultats més significatius amb els que tu has participat, els canvis que d'alguna manera estaves tu en aquell moment treballant?
Bé, van ser com gotetes, i anar repartint, i anar creixent. El primer, jo crec que així que et dona una tranquil·litat haver-ho fet, no? És que el personal primer ho mirava com si no li veiessin la utilitat. Uh-huh. Un cop ja va córrer que la injustícia patriarcal matava, uh-huh. feia mal, uh-huh. i hi havia coses que ja no eren normals, no? Ja havien passat l'etapa franquista, ja era com il·lusionant, no? Que havies de crear com un pis nou i no podies tenir lleis que deien el marido puede corregir corporalmente a su mujer, que deia la llei, el Codi Civil. I això ja no podia ser.
Deia exactament això.
Exactament aquestes paraules. L'any 76.
A veure, repeteix.
El marido puede corregir corporalmente a su mujer.
A l'any 76
ho van treure. Abans, mira tu. Bé, coses que ara
no, sí, però s'ha de conèixer d'on sí. venim.
Sí,
i, perquè
exacte.
Estem d'on aquí, venim. D'on venim és molt important.
Molt important. Clar, el que era per llei una cosa normal, tu havies de convèncer perquè la gent ho veiés com una injustícia fatal. I sí, això es va aconseguir. Es va formar tota la policia local, molt abans que vinguessin els Mossos. Es va fer un servei de 24 hores, que tenien gent que sabia que tocava a qualsevol hora.
I això estem parlant també dels anys 90,
sí,
més o menys.
Sí, sí, es van formar tots, absolutament tots, des del CAP, en aquell moment era Dionís Ginés, molt convençut del que fèiem, i a tothom es va formar. Bé, aquesta...
És un canvi cultural. Sí. És que intervenir en un canvi cultural és important, dificilíssim i molt significatiu, eh? Llavors, jo crec que pots sentir-te molt satisfeta d'haver participat en aquest canvi cultural. Perquè sí és cert que l'Ajuntament, aquí a Vilanova, s'han vist, vull dir que hi ha un rastre claríssim del que s'ha fet per les polítiques d'equitat i per les persones nouvingudes. Jo crec que heu fet des dels serveis municipals una tasca molt important.
I tant. És una feina coral, eh? Perquè sense complicitats no s'hagués pogut fer res, no? Quan hi havia voluntat política, allò creixia i era fantàstic. Recordo el 99 una campanya preciosa, que era la campanya del Llaç Blanc, homes contra la violència masclista. Crec que en aquell moment l'alcalde era en Sixte Moral. I, bueno, es va fer una campanya molt gran a la ciutat. Homes que signaven un compromís de posicionar-se en contra de les violències masclistes, conèixer què era, fer com d'exemple. I, clar, hi havia una llista de personatges de VIPs. Hi havia una llista, com totes les institucions, hi ha una llista de VIPs. I recordo que a partir d'aquella campanya va ser molt potent, va venir en Luis Bonino, un teòric del principi de les noves masculinitats, saps? Doncs hi va haver un abans i un després del que representava estar en una llista VIP. Perquè, clar, la mirada va canviar. Hi havia gent que no podia ser tan VIP. Aquest també el recordo com un moment clau. I bé, a partir d'aquí, bueno, molta formació, encetar...
La clau podria ser aquesta, la formació d'aquest canvi cultural. Tu quines diries que són les claus per fer un canvi cultural? Això
clar.
Parlem moltes vegades des de la universitat, des del món de l'empresa, però amb el món municipal o la ciutat, perquè al final és una acció sobre la ciutat, em sembla encara més representatiu poder participar en un canvi de mentalitat. Quines serien les claus, segons el teu punt de vista?
Jo crec que, a veure, claus n'hi ha diverses, i si aconsegueixes que coincideixin és quan tot funciona, no? Les claus són comunals. Hi ha d'haver ja una llavor al carrer, que hi hagi una necessitat, qui no trobi resposta, que vingui a picar la porta de la casa de tothom i que trobi una resposta. Això és un. Llavors, al final, és més boca a boca que la propaganda que tu facis, no? Si les dones... En aquell moment, per exemple, les que patien violència, que no eren l'interès, però bueno, era important això, entomar-ho, sabien que podien anar a un lloc on se les escoltava, se'ls respectava, el seu tempo, no calia que trenquessin, però se sentien acompanyades, tornaven, s'ho deien, cada vegada eren més, no? I el que també estava bé era crear grups de suport, perquè era com crear petites famílies. És com fer un coixí en el que sempre hi pots comptar, perquè bé, no tothom ho veu igual, i en canvi persones que passen per dificultats similars, lo de l'ajuda mútua va fantàstica. I allà era com el paraigua on tot podia ser. Jo crec que això és molt important perquè hi hagin canvis. Tenir un acompanyament sense que t'espitgin, sense donar-te lliçons, sense dir com has de pensar, sinó que pots ser tu. Pots ser tu i tu tens el teu itinerari a fer, però el fas a la teva manera.
I potser tenir bons models, persones que puguin ser referents o exemples, potser també és un element. Potser no cal que siguin líders, només que siguin persones que et donin confiança i que puguis emmirallar-te amb elles, no?
I tant, totalment, totalment. Recordo un grup de dones que encara continua, fa anys que el vam muntar. Era Dona Identitat Diversitat, li vam dir així. I allà es trobaven de diferents edats, diferents orígens, i passaven coses màgiques, sincerament. Potser una senyora gran, pues, li caia la bava amb una criatura que portava alguna persona immigrant de lluny que no tenia el nucli familiar aquí. Pues ja sortia una àvia adoptiva, ràpidament. A veure, hi ha una cosa també, he de dir, que les dones quan estem juntes, això flueix molt ràpid.
Hi ha una energia creadora.
Exacte. Mm. És com si naixem i renaixem. Ens és fàcil, ens és fàcil. Hi ha científics que diuen que això és perquè nosaltres, el benefici, va ràpid al cervell. I sabem que ens surt a compte. En canvi, els grups d'homes, és una raó científica, jo no sé, igual demà diuen una altra cosa, però la testosterona fa que aquesta reacció sigui més lenta. Llavors, ho saben més tard que els surt a compte. Els hi costa una mica més. Potser quan són més grans. Però nosaltres, és que des de petites, ho sabem que allò ens va bé. Ens ajuntem, ens ajudem. És fantàstic. Dintre del grup fèiem una activitat que es deia Rutes Emocionals. Cada 15 dies li tocava a una dona recórrer la ciutat i ens ensenyava si era
la persona, la guia, com si diguéssim.
Era la guia, ens guiava. Si era de tota la vida de Vilanova, pues ens ensenyava on va néixer, quina professora la va colpir, la botiga de confiança, el que fos. Si era de fora, el dia que va arribar, la primera persona que la va ajudar, si la podia trobar. I així anàvem mirant la ciutat, cada vegada era diferent a la ciutat, però la ciutat era molt rica. No només de museus, que també, sinó de vida.
De vivències, d'experiències per compartir.
Sí, sí.
La veritat és que la teva petjada en aquest sentit ha estat també clau, Als ajuntaments i en molts llocs els servidors públics, perquè al final són els servidors públics, que moltes vegades es critica o no sempre estem suficientment considerats, i la veritat és que la tasca que es fa jo crec que és molt valuosa per aquests canvis de mirada, i val la pena posar en valor el que des d'un cap de servei d'un ajuntament s'ha pogut fer per transformar o per fer un canvi d'agulles, ja amb un símil ferroviari, per poder fer en un moment determinat un canvi d'agulles.
Ai, sí, és veritat.
Jo recordo una anècdota que, una anècdota, un fet, que tu em vas descobrir a una filòsofa i una historiadora i sociòloga molt important, que és la Hannah Arendt, que és una de les pensadores més influents del segle XX, i tu ens vas obrir amb el grup de la locomotora Lila, ens vas mostrar, ens vas presentar i ens vas fer pensar amb l'ideari que ens oferia la Hannah Arendt. I vull dir que no només és una acció la que tu has fet, sinó sobre una base també filosòfica. Ara que estàvem parlant d'aquesta filòsofa, quines idees tu creus que podrien ser aplicables de la Hannah Arendt? Perquè si alguna persona no l'ha llegit o no la coneix, que vagi a buscar la seva obra, perquè val molt la pena. I tu quines de les seves idees diries que són aplicables als moments actuals?
Genial, la Hannah. Uf, ens va ensenyar moltíssimes coses. Això era l'època del campus, que anàvem traient, ni dèiem dones fent món, i cada curs triàvem una pensadora que fos influencer a tope. Així. L'Anna...
Aquestes sí que són influencers.
Sí, totalment.
Ho haurien de ser.
Totalment, perquè el que diu d'ella és tan actual. Fa una mica de basarda, eh? Ella explicava com funcionava la violència de caràcter expressiu. I ho deia així perquè és una expressió amb un objectiu concret, no? Una mica, pues, el més perillós que hi ha. El més perillós que hi ha. Jo ara és que recordo, tinc aquí un trosset literal i et fas garrifar. Perquè ho llegeixes i penses, però si és el que està passant ara. És el que està passant ara. Ell ens ho deia en aquell llibre, L'origen dels totalitarismes.
Ens el pot,
sí,
pots compartir?
Sí, us ho puc compartir. Crec que és l'amenaça de la concentració de riquesa i poder, vaja. I diu, deia la ideologia del terror, bé, la cito, la legitimitat totalitària desafia la legalitat i pretén establir directament el regne de la justícia. S'aplica a la humanitat sense passar per les persones. Qui molesta ha de morir. Això, i ella ho explicava també amb el judici de Heitzman, i quan una mica la van criticar, que si la banalitat del mal, que era un concepte que potser molta gent no entenia, ella va dir, és la primera vegada que s'ha jutjat algú per obeir. Home, està clar. Com explicava la professora, que és la que sempre ha interpretat les seves obres molt bé, Fina Virulés, sempre ens deia, és que de psicòpates n'hi ha pocs, però d'obedients n'hi ha a patades.
Absolutament cert.
Llavors, és un perill. Ara, per exemple, a Gaza, el que està passant a Gaza és simplement la llei del poder de mort com a advertència, com deia ella, ho hem arribat, ens ho va predir. Ja ens ho va predir. Estem davant d'una tragèdia.
Sí, estem davant d'una tragèdia sense cap tipus de dubte.
Total, sí. Bé, hem de cuidar, hem de cuidar.
Hem de posar bellesa. A on hi ha, banalitat, sí, del mal, hem de posar bellesa.
Exacte.
I aquesta seria una altra de les cançons. És que aquestes reflexions són tan poderoses i fan una mica de mal, bueno, fan mal a l'ànima. Llavors, anem a posar música en aquest moment, i la cançó que ha triat la Rosa ara és La bellesa, del Juan Eduardo Aute.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza.
aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
És, i la música hi ha moments que acarona, no? Que cura una mica les ferides del cor. Sí. Aquesta cançó de Luis Eduardo Aute, que ha dit Juan Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute.
L'Aute. Sí.
És una cançó meravellosa d'un gran cantautor, també.
Va directa a l'emoció.
Sí, directa. El que voldríem, ara ja que estem acabant aquesta entrevista, que allargaríem la resta del dia, quins diries que a la teva vida personal o professional han sigut els aprenentatges amb aquest... Ara estàs ja en un moment de maduresa. I què li diries a la Rosa petita des de la teva maduresa? Quins aprenentatges has fet per viure millor i amb més compromís?
Sí, sí, moltes coses, eh? Si ho poso amb una balança, la veritat és que allò que de petita intuïa, no?, que el més radical és el bé, es compleix. O sigui, la revolució que és fer el bé, la gent no sé aquest, si ho té present, no?
Aquesta seria el titular d'aquesta entrevista. Si es fos la contra de l'avantguàrdia, aquest seria el titular. No, la força que té el bé.
La força que té el bé. Imparable, imparable. I vaig descobrir moltes coses, no? Ja tenim una edat. Però una que em dona, bueno, molt de goig és... un pensament d'unes filòsofes italianes que jo crec que van donar el clau, no? I van descriure amb un nou format la paraula autoritat. Només aquesta força simbòlica és que et canvia la vida. Tu penses, no, desfile d'autoritats, com vaig... No. L'autoritat circula lliure. Quan algú de petits o de més joves o de grans sabem algú que té manya amb algú, que se li dona bé, un canta bé, l'altre és un bon mecànic, l'altre, el que sigui que sàpiga fer bé, els altres li reconeixen. Això és reconeixement d'autoritat. Això és ser una autoritat en una cosa. Això per la força no pot ser. No es pot robar. No, és imparable. No et pertany. Tu dona l'altre. Tu ets una autoritat en una cosa, te la reconeixen i ja va, ja circula, i va sumant. Pensant en aquestes figures simbòliques, és que et ve de gust continuar sent humana.
Aquest també seria un altre titular. Rosa, estàs donant molts titulars. Sí, ja per acabar, si haguessis de donar un consell als joves, a les noves generacions, amb aquesta línia, suposo, que estaves dient, d'aprenentatges, quins consells donaries? Sobretot perquè s'impliquin amb la promoció de la justícia social i de l'equitat.
I tant. Fa moltíssima falta. Estem vivint moments delicats, molt delicats, i aquesta flor, que no és que sigui delicada, és fortíssima, de la dama amor, que deien les àvies mitjavals, que hauríem d'aprendre molt d'elles, és la llibertat de cadascú, la llibertat de ser, no pot estar gens garantida si tu no tens una idea de justícia ben col·locada. És un avís perquè... jo a vegades percebo que aquesta desunió, aquesta crítica, aquesta mena de moralment jo t'ho dic des d'una superioritat, tot això no serveix per res. No serveix per res. Estem en un moment molt violent. L'amenaça que hem dit abans, del qual ens avisava la Hanna, aquesta amenaça és tan real, la veiem televisada. Haurien de passar bastantes més coses, bastantes més reaccions. Una de les reaccions per mi seria trencar el mandat de la masculinitat. Com hem dit abans, que la igualtat era relliscosa i ho continuo pensant. Imitar aquestes figures d'èxit? No. Els nois joves, que per llei estan obligats a anar a la guerra, ho hem vist a la guerra d'Ucrània, he vist, llàstima, no gaires manifestacions per dir no hi aneu. He vist rescatar dones, rescatar criatures, però no he vist clarament missatges que diguessin nois, negueu-se'n a la guerra i això s'ha acabat. El meu missatge és aquest pels joves, sobretot els joves nois. Negueu-se a ser violents com a garantia de ser herois. Els herois, ara en aquests moments, serien els que es neguessin, perquè canviarien la història totalment.
Això lliga amb aquella frase que has dit al començament sobre l'obediència. Com era la frase? Que m'ha agradat molt.
Hi ha pocs psicòpates i masses obedients.
Doncs això.
De fet, masses dones moren a mans d'obedients.
Sí, sí. Doncs aquí acabem, Rosa. Estic convençuda que tens projectes, que has engegat projectes estupendos, que no deixes de tenir aquesta mirada inquieta cap al món i el que puc assegurar-te és que a través teu fas que aquest món sigui més hospitalari i més amable. I t'ho agraeixo moltíssim. I bueno, ja et vull agrair que només convidar-te a fer aquest viatge amb nosaltres acceptessis, que per nosaltres és tot un honor. I ja, si et sembla, et convidem a remenar el vagó de les bones notícies, aquelles que més ens criden l'atenció. Bueno, remenant, Rosa, hem trobat una, per exemple, que parla de que el tercer sector social a Catalunya ha assolit la paritat de gènere en els òrgans de govern, que això és sempre molt important, que hi hagi paritat i que hi hagi dones i homes que puguin intervenir en les direccions de les organitzacions. I amb aquestes organitzacions que el que pretenen és millorar el món i fer una actuació per ajudar a diferents col·lectius, doncs han arribat amb les direccions al 50% d'homes i dones i ha pujat des del 2018 5 punts. Això jo crec que fa reflexionar sobre aquest compromís creixent amb l'equitat de gènere en l'àmbit social. Tot això per una banda. Sí. Sembla bé, no?
Em sembla fantàstic. Fer taula rasa de tot allò que no dona compte de l'experiència femenina. Ja no val.
Totalment. I ara parlem de la dibuixant catalana Nadia Hafid, que ens ofereix en el món del còmic una obra que es diu Mala olor, que aborda temes com el racisme, la violència estructural i el feminisme. Aquest treball ha estat guardonat amb el Premi Finestretes de Còmic en català i utilitza l'art com a eina per conscienciar sobre problemàtiques socials i promoure la inclusió. S'està fent molt bona feina dintre del món del còmic. Molt bona feina.
Molt. Una divulgació. A més, l'art sempre concentra missatges. els concentra. I arriben també com la música, directa a l'emoció, la poesia, l'art. És fantàstic. Cada vegada hi ha més. Jo tinc molta fe.
Sí, jo també.
En això.
Jo també. I a més, ja dic, el tema del còmic, veig còmics, això, que arriben directament, arriben al sistema límbic.
Exacte, és la
no
riquesa.
No passen ja per al no. neocòrtex.
Exacte, la riquesa del treball simbòlic és sí. brutal.
Cada, amb aquest vagó de les bones notícies, cada setmana busquem una entitat a Vilanovina, o del Garraf, que faci actuacions, activitats o iniciatives solidàries. I aquest, bueno, podíem parlar de diferents iniciatives interessants. En aquest cas, podem dir que hi ha una vintena d'entitats, que està força bé, que treballen per la cooperació amb el desenvolupament. Totes aquesta vintena d'entitats que estan registrades participen voluntaris que dediquen el seu temps per contribuir a fer aquest món una mica millor. I entre elles avui destaquem la Fundació Formació i Treball. El seu principal objectiu és la formació i la inserció laboral de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals, i el que fan és ajudar-los a incorporar-se al mercat de treball a la comarca del Garraf. Per poder desenvolupar aquesta tasca, és fonamental comptar amb un equip humà de professionals i també de tècnics i també de persones que posen el seu compromís, les seves mans, la seva energia de manera voluntària per tirar endavant. I avui doncs, agraïm especialment als membres de la Fundació Formació i Treball per tota la tasca que desenvolupen. I pensem que és molt bo donar llum i visibilitat a persones que, això, que fan de voluntaris, perquè encara el voluntariat a casa nostra és minoritari i hem d'aconseguir que s'incrementi el nombre de persones, perquè és que, a més, a la persona que més afavoreix és a qui fa aquesta tasca de voluntariat. I ara ja passem al vagó de les propostes motivadores. Estem passant com si passéssim com el Sean Connery, que passava entre els cotxes, amb l'un, entre els vagons. Nosaltres ara anem, passem de vagó i anem al de les propostes. De la mà de la Rosa. Anem les dues passant de vagó a vagó. I avui tenim una proposta molt xula que es diu Barcelona, obertura, ciutat de clàssica. Es diu, ja dic, Barcelona Obertura, i és un festival de música clàssica que es celebra anualment a Barcelona, oferint concerts gratuïts amb espais emblemàtics de la ciutat. Aquesta edició comença ara a meitat de març i fins a l'11 d'abril. I els concerts es duran a terme en llocs tan interessants com, per exemple, l'antiga fàbrica Estrella Damm, la Casa Batlló, el Museu d'Art de Catalunya, el MNAC, la Fundació Miró, el Museu Picasso, el Mirador de les Glòries, el Palau Güell, la Casa Seat. El que us recomano és que mireu la pàgina web del festival, que es diu Barcelona Obertura. I ja s'han de comprar les entrades per la web, perquè hi ha moltes persones que són aficionades, i a més ja dic, és que són concerts de música clàssica amb espais diferents i gratuïts. Llavors jo crec que és per tenir-ho en compte. No, podem anar.
Què et gaudi, sembla? Un gaudi, un gaudi. Sí, 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 sí.
Sentir música clàssica segons quins llocs. Bueno, la música clàssica ja. Jo crec que a qualsevol lloc, però...
Però sí. Encara més, amb sí. Un marc així.
Sí, el... Per exemple, a la biblioteca Gabriel García Márquez, que jo tinc moltes ganes de conèixer, que no conec, que com sabeu és la més, diuen, que la més bonica que hi ha al món.
Es veu que sí. Ai, anem-hi.
Sí.
Anem-hi.
I ara ja tanquem amb el còmic. Aquesta setmana, bueno, la primera setmana d'abril és el Saló del Còmic, que ara es diu Còmic Barcelona, que durant molts anys es feia a l'estació de França.
A França.
I ara es fa a les instal·lacions de l'antiga Fira, bueno, que encara són les de la Fira de Barcelona, les que estan al costat de la plaça d'Espanya. Així és que, per a aquelles persones que, quan hem parlat d'aquesta autora que fa els llibres que es diu Nadia Hafiz i que vulgui conèixer la seva obra i la d'altres persones, doncs té també un punt de trobada a la Fira de Barcelona la primera setmana d'abril.
Joietes.
I així, de mica en mica, de cotxe en cotxe, de vagó en vagó, de proposta en proposta, hem arribat ja al final del trajecte d'avui. I com passa amb els bons viatges, marxem amb la sensació d'haver après, d'haver conegut, d'haver conegut a persones tan inspiradores com la Rosa Català. Moltíssimes gràcies, Rosa, per ser la nostra viatgera especial d'aquest tren de la vida.
Gràcies a tu, Pilar, per posar l'espai, per posar-hi el cor, la fe, tot. Gràcies. Gràcies per estimar el cor i per ser indomable.
De tota manera, és fàcil posar el cor i ser indomable amb una mirada com la teva, plena de color, com deia. En aquest programa del Tren de la Vida recordem que el més important, sempre ho recordem, no és el destí, sinó el trajecte que fem i les persones amb qui compartim aquest trajecte. Que aquest viatge continuï dins vostre, dins de tots els passatgers i passatgeres que ens acompanyen. Que seguiu explorant i aportant llum allà on aneu. Ens retrobarem ben aviat en un nou recorregut del Tren de la Vida. Fins molt aviat i a seguir viatjant a ritme sempre de tren.